Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Davant de l'augment de casos de Covid a casa nostra, amb la situació de la pandèmia, malgrat les bones dades de vacunació que tenim al país, el Comitè d'Experts en Covid-19 ha proposat al govern que ampliï els llocs on utilitzar el certificat Covid per tal d'intentar contenir el nombre de contagis que hi ha a casa nostra. El govern té aquest document des de finals de la setmana passada, l'havia d'estudiar. El propi conseller Argimon s'ha mostrat les darreres setmanes partidari de l'ampliació de l'ús d'aquest certificat. Avui hi ha reunió del govern, del Consell Executiu, i s'espera que en aquesta reunió el govern aprovi aquesta primera ampliació de l'ús del passaport Covid a casa nostra, més enllà dels casos en què s'està utilitzant ara amb aquest horitzó d'entrada i com a mínim que es pugui utilitzar també per accedir a la restauració, és a dir, per entendre'ns, per anar als bars i als restaurants. El doctor Roger Paredes és el cap de la secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germán Trias de Badalona i és també membre d'aquest comitè d'experts que assessora el govern. Doctor Paredes, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia. Què tal?
Avui estem tots pendents d'aquesta reunió del govern. Com a expert que vostè forma part d'aquest grup, entén que ha arribat el moment de que el govern català faci un pas endavant en l'ús d'aquest certificat Covid?
Sí, aviam, nosaltres som un grup que ens constituïm perquè ens ho demana el govern i donem opinió sobre diferents aspectes que poden ser, que són d'interès. A partir d'aquí, nosaltres donem l'opinió, intentem que sigui una opinió que sigui molt argumentada i aleshores hi ha inclús subgrups de treball que han estat analitzant tot això. I aleshores fem una recomanació i, en tot cas, les recomanacions és el govern les que acaba prenent les decisions com ha de ser, perquè a nosaltres no ens toca, diguem-ne, implementar aquestes recomanacions. Sí que tenim un acord de confidencialitat i el que no podem és donar detalls abans de que sigui públic. Uh-huh. És possible que això es faci públic molt breument i aleshores entrar en els detalls concrets jo no puc en aquests moments per aquest, diguem-ne, acord de confidencialitat, però sí que és cert, i el doctor Gemón ho ha dit, que és un tema que s'està discutint i que s'ha fet una proposta i que, bueno, s'haurà de veure exactament com decideix implementar-la al govern.
Qualsevol cas, vostè, evidentment, té una opinió personal respecte a la qüestió. Diguem-ne, n'hem estat parlant aquests dies amb altres persones i crec que és bastant evident, diguem-ne, que les persones que esteu treballant dia a dia, no?, amb la Covid, enteneu que aquest és un bon element, o com a mínim dels elements que hi ha a la nostra disposició ara mateix, que seria una eina bona per gestionar la situació.
Exacte, sí. Com a opinió personal, sí que clarament jo penso que és una eina més, és una eina important, sobretot perquè el que busquem, a vegades la gent pensa que nosaltres volem tancar-ho tot i volem tancar els bars i les discoteques i res més lluny. A nosaltres el que ens agradaria és que, de fet, tot estigués obert al màxim i que la gent pugui fer la seva vida i la seva activitat econòmica. El que passa és que sí que hi ha uns riscos i s'acaben traduint, doncs, en hospitalitzacions, en morts, i tot això sí que entre tots com a societat hem d'intentar-ho frenar. Què ens aporta un certificat Covid que s'està aplicant a molts altres països? Doncs, per exemple, ens assegura que la probabilitat de que es produeixin contagis en llocs tancats o en llocs de més risc és molt més baixa. No la baixem a zero, però sí que la disminuïm molt. És a dir, si, per exemple, estem en una discoteca o estem en un bar i totes les persones que han entrat són persones vacunades, la probabilitat de que en allà es pugui produir un brot és molt més baixa. Digues.
No, anava a dir que entenc que en aquest sentit el fet de poder disposar d'una eina com el certificat Covid i, a més, de poder-lo utilitzar en el màxim d'espais possibles, més beneficis aportaria, no? Per exemple, vull dir, jo recordo la setmana passada, no?, per exemple, que parlàvem amb la doctora Capins, no?, i ens deia que està molt bé plantejar-lo per bars i restaurants, per exemple, però també ens hem de plantejar què pot passar, per exemple, amb els cinemes, no?, o què pot passar amb els teatres. Diguem, espais, diguem-ne, que són espais tancats en els quals hi passes una bona estona i hi ha molta gent, no?, perquè ara mateix, si no canvia, no hi ha ni tan sols restriccions d'aforament i, per tant, en un teatre ple o en un cinema ple hi pot haver-hi molta gent molt a prop i durant molta estona, no?
El propi fet que estiguin incrementant-se els casos amb la mateixa variant que ja vam tenir a l'estiu ens diu que això anirem tenint onades i que, de fet, no, ni tan sols cal que vingui una variant nova. És a dir, amb les pròpies variants que ja tenim, amb aquesta mateixa variant Delta, ja és suficient com perquè puguin anar-hi ben onades. Hem passat una època molt bona, s'havia baixat la incidència moltíssim i ara ens toca una època de pujada. El que vol dir és que haurem d'aprendre a conviure durant un temps amb aquest virus, segurament serà un temps relativament llarg, perquè en realitat tenim taxes de vacunació ja molt elevades. Aleshores, hem de reforçar les vacunes, posar els boosters, etcètera, etcètera, fer tota una sèrie de coses. Però en realitat, el que hem de buscar és precisament per no haver de tancar i que trobem aquest compromís entre seguretat i activitat econòmica i, de fet, a molts països europeus i no europeus s'està aplicant i no hi ha cap problema. Oh. És a dir, és una cosa que existeix.
Ara entrarem en aquestes qüestions. No sé si ha tingut ocasió de llegir-ho o no, però vaja, des de primera hora del matí, l'avantguàrdia pública, la Comissió de Salut Pública estudiarà un document que d'entrada planteja que potser Espanya ha de començar a dir que deixa d'estar en un risc baix de pandèmia per la incidència acumulada i passar a un risc mitjà d'incidència de la pandèmia a casa nostra, i això sí que podria portar associades algunes restriccions o recuperar algunes restriccions com les limitacions d'aforament o qüestions horàries, no?, que vostè feia abans referència. Allò, ens diuen que ho volem tancar tot. Si això passés, tampoc caldria que ho diguéssim, perquè en principi ja en el seu dia no es va dir que si el risc era mitjà, doncs algunes mesures sí que s'han de prendre.
Sí, nosaltres hem de trobar un equilibri i hem de trobar, al final, la nostra obligació és protegir la salut de la gent, és a dir, fer que la gent no malalteixi. Aleshores, això sempre, quan ara estem en una situació en la que estem molt millor que la resta d'Europa, hem continuat molt més protegits que la resta d'Europa, però la incidència sí que va cap amunt, està clar, ja fa dies que la incidència va cap amunt. Val a dir que si no estiguéssim vacunats en aquest nivell, ja fa temps que tindríem molts problemes, que estaríem com Àustria o com Alemanya, segur. Llavors, si no estem com ells, en gran part és perquè estem vacunats i també perquè jo penso que aquesta vegada han sigut una mica més prudents. A molts països s'havia retirat totalment les mascaretes a interiors, a totes les activitats, i nosaltres això no ho havíem fet. Llavors, això també ens ha permès un marge. Clar, si anem forçant la màquina i al final es van produint casos nous i continua havent-hi transmissió, sí que sabem que abans o després acabarem tenint hospitalitzacions i, desafortunadament, si hi ha hospitalitzacions, doncs hi haurà gent que es podrà morir. I aleshores, a partir d'aquí, és on hem de trobar aquest equilibri.
Pot ser que estigui començant a passar a casa nostra, que hi vivim una certa dissociació entre la percepció social que tenim de com està la pandèmia, justament per aquests nivells de vacunació, i la realitat que podeu estar començant a detectar als hospitals o als CAPs amb la quantitat de persones que s'hi van acostar. No dic perquè la xifra de persones hospitalitzades, encara que creix lentament, no para de créixer, no? I em sembla que ja són 500 i escaig, no recordo ara les unitats, diguem-ne, són 510, em sembla, aproximadament. Persones ingressades a planta als hospitals catalans, a les UCIs em sembla que ja en són 107, si no recordo malament. I aquesta és una tendència que fa dies que dura.
Sí, bé, ja va passar la cinquena onada, que sí que per nosaltres va ser molt més forta del moment que aquesta, i on veiem clarament una dissociació claríssima entre l'activitat en el carrer. Jo crec que cada setmana, doncs, mateix passejant per Barcelona, veus que hi ha molts llocs on es podien produir transmissions, per no entrar en detalls, no? La gent està realment molt relaxada. No és que, aleshores, també és cert que fins ara els números eren molt bons i de moment les hospitalitzacions estan incrementant-se, però no s'estan incrementant a la velocitat que passa en altres països. Aleshores, és a dir, ho haurem d'anar veient. Nosaltres en aquests moments a l'hospital, per exemple, a Can Ruti, estem relativament bé de moment encara, és a dir, comparat amb altres onades. Clarament, això és el benefici de la vacunació. I és una qüestió d'anar veient com aniran aquests dies. Aleshores, mesures com passar per Covid és una cosa que ens pot ajudar.
Clar, jo ara estic mirant les dades actualitzades i les gràfiques, no?, que disposem de l'evolució de la pandèmia. La Castanyada va ser un desastre.
Sempre que hi ha reunions d'aquestes, després hi ha increments. Jo no ho culparia només a la Castanyada, hi ha increments de mobilitat...
Clar, és a dir, permeti'm la simplificació, però si un agafa la gràfica, diguem-ne, i se situa en el dia 1, que és, diguem-ne, l'últim dia, no?, d'aquells tres de festa que vam tenir, perquè el dia 1, si no recordo malament, va ser un dilluns, no?, i la gent va marxar per tot el país a fer el pont de 3 dies, i des d'aquell dia i fins avui l'escalada és ràpida, imparable, constant.
Sí. El que passa
suposo
que
que...
també és cert...
Digui,
sí,
digui.
És molt difícil, penso que és molt difícil atribuir les coses a només un factor. És a dir, sempre són... La castanyada pot haver contribuït, segurament, però també fixa que està en un context europeu on hi ha un increment d'infeccions ja des de fa moltes... ja fa diverses setmanes, que Europa de l'Est està a tope, que ha anat passant després a Àustria, a Alemanya... Nosaltres vivim en un país, vivim en un món molt interconnectat, on, per exemple, avui mateix estaven discutint, no?, hi ha una circulació lliure a través de les fronteres d'Europa, etc. I això està molt bé, però també doncs fa que estiguem totalment connectats. Llavors, si veus que hi ha una zona d'Europa que ja comença a incrementar-se, doncs és possible que al final t'acabi arribant. Alhora, també, no podem estar tancats tota la vida, és a dir, al final la gent ha de poder, igual que vindran els Nadals, igual que vindran festes, jo entenc que bé, que tot això al final hi haurem d'anar convivint.
Clar.
I aleshores el que busquem és posar mesures que siguin proporcionades, que tinguin el context adequat, que puguin ser reversibles i que només s'apliquin les restriccions en els moments en què realment calgui, i en els moments en què no calgui, doncs que ens podem relaxar també una mica. Això també és normal.
Clar, jo justament hi feia aquesta referència als 3 dies de festa que hi va haver-hi per la Castanyada, perquè estem a una setmana de que arribi aquest pont de la Puríssima, que és un que a més aquest any per moltes persones seran 5 dies de festa,
sí,
i que per tant és molt probable que torni a implicar viatges també d'aquests europeus, no? I,
sí.
I de fet la Unió Europea ja ha anunciat que demà hi ha una altra reunió i que segurament enduriran les condicions per viatjar, perquè tothom és conscient d'aquesta idea que ja havíem explicat alguna vegada, de que no som una illa, no? I que per molt que nosaltres estiguem molt millor que la resta d'Europa, la relació és molt directa, i si de cop i volta venen 5 dies d'anar tots amunt i avall, doncs segurament, no sé si la paraula és restricció, però sí que precaució ha de ser màxima.
Sí, la gent el que ha de tenir és anar amb compte, és a dir, anar amb compte, i anar amb compte amb el de sempre, és a dir, ja portem 6 onades, sembla que les descobrim cada vegada, no? El que hem de fer, sabem que en espais exteriors és molt poc probable la transmissió, però en espais interiors sí que ho és, i aleshores espais interiors mal ventilats, etc. Espais interiors hem de portar tots la mascareta, hem d'intentar evitar trobades que siguin innecessàries, i tenir una mica de precaució, és a dir, rentat de mans, mascareta, sobretot en els interiors, i saber que estem en un context on és possible que ens contagiem. És a dir, al voltant nostre, de cadascú de nosaltres, ja coneix casos de persones que s'han trobat, que han fet un... i que s'han contagiat. Aleshores, gràcies a tots els tractaments, tots els avanços, les vacunes, la majoria d'aquestes formes noves són formes que són lleus i que no acaben amb hospitalització. Però si al final la incidència acaba sent tan elevada, doncs abans o després acabarem tenint aquests problemes. I per tant, la recomanació a la gent és, si han de sortir, que surtin, però que vagin en compte que això encara no, que encara continua estant aquí, i que hem de mantenir les precaucions.
Entenc que el missatge per a les autoritats en general, des del seu punt de vista d'expert i veient el que reflecteix l'experiència de les 5 onades anteriors, és que mesures com aquesta del passaport Covid, ara que estem en aquest punt i estem veient el que passa a Europa, s'han de prendre quan abans millor.
Segurament sí. És a dir, nosaltres estem en un entorn on ens és... I penso que en el fons és bo, eh? Som molt, una mica, diguem-ne, al·lèrgics a tot el que seria restriccions, i això penso que això és bo en la nostra cultura. Però sí que aquest, per exemple, aquest certificat es podia haver pres abans com han pres d'altres països, això sí. Però ara tampoc no té massa sentit que li donem moltes voltes. És a dir, ara és el moment en què ho prenem, doncs molt bé. I el que sí que és important és, per exemple, aquest cas que hi ha hagut una de les qüestions és que la justícia també ho ha d'acceptar, ho ha de
clar,
provar. Això
ara,
està
ara
dintre
ja
del nostre entorn. I llavors, per tant, aquí s'ha de ser... Qualsevol restricció ha de ser una molt... Per començar, ha de ser molt curosa, ha de ser proporcionada, i l'altra qüestió és que ha de ser reversible. És a dir, ha de ser només quan realment és necessari. No podem estar sempre patint per si hi haurà un brot i, per tant, estar tots tancats a casa sempre. I estic fent una exageració. I suposo que també la justícia, quan diu que no, sol dir que no a mesures o que no són suficientment proporcionals, que no són suficientment reversibles i que no s'ajusten a la legalitat, en realitat. I, per tant, quan decidim aquestes... I quan s'ha discutit la certificat Covid, també s'ha discutit tots aquests aspectes. Aleshores, ho hem de fer en el context, diguem-ne, social, però també en el context legal que ens permet.
Li ha sorprès la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Euskadi?
No, hi ha una tensió constant, no?, entre la judicatura i nosaltres, a vegades, no? Dic nosaltres, em poso un costat com més de gent que es pot suggerir algunes restriccions. Jo ho entenc tot, entenc que aquestes restriccions, clar, no es poden aplicar restriccions així com així. Han de ser molt, molt pensades, molt justificades i han de ser molt ajustades a llei.
Clar, però fer s'ha de fer alguna cosa, entenc. O sigui, en la situació que està avui Catalunya, per exemple, jo em poso en la situació que estem avui nosaltres, no? En la situació que avui està Catalunya, s'ha de fer alguna cosa?
El que hem de fer segur és anar quan abans a les terceres dosis amb les persones d'alt risc, que això sí que ja s'està fent. A persones a partir de 60 anys i persones d'alt risc que ens assegurem que tenen la tercera dosi de vacuna, perquè això sí que s'ha demostrat que disminueix moltíssim totes les complicacions. Bé, nosaltres hem fet aquesta proposta de certificat Covid que el govern avaluarà i decidirà. I després, una mica a nivell de societat, el que hem de fer és prendre consciència de que estem en un moment de pujada, i intentar, a més, que les persones que no s'han vacunat, i d'aquestes n'hi ha de dos tipus, hi ha les que estructuralment ni s'han vacunat ni es podran vacunar, aquestes tenim poca cosa a fer, per dir-ho d'alguna manera, però en els que dubten, en els que potser no han trobat el moment, insistim que, si us plau, es tornin a vacunar, perquè les probabilitats de complicacions i per ells i després de transmissió a les altres persones són elevadíssimes.
Clar.
I, per tant, intentar que tothom es vacuni.
Però és a dir, nosaltres intentem que tothom es vacuni, i això s'està fent, però si no tenim passaport Covid, podem no fer res? És a dir, suposem que el govern avui, perquè pot passar, el govern està disposat a ampliar l'ús del passaport Covid. Així ho aprova. I ho porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i pel motiu que sigui, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu aquesta ampliació no, la que tenim sí, però fer aquesta ampliació no. Ens podem quedar de braços plegats davant d'aquesta situació, o hauríem d'intentar començar a pensar en quines mesures aplicar? Ho dic sobretot en aquest concepte de previsió, no? D'haver après amb tota la pandèmia que si trigues massa a prendre una mesura, després el temps de reacció i d'eficàcia és molt llarg.
Sí, una de les coses que jo penso que aquesta comissió, diguem-ne, que el Consell Assessor fa és que clarament som 30 persones. 30 persones que ja li puc dir que no tots pensem exactament igual.
Home, m'ho imagino.
I que per tant arribem a un consens, i quan nosaltres signem aquests documents són uns documents que els signem tots junts. I per tant, això ja és una senyal que arbitrari, és a dir, disminuïm qualsevol potencial arbitrarietat que pogués existir i ens compensem un entre els altres. Per tant, ja és una bona manera de fer les coses. Després, evidentment, nosaltres no executem la política, no és la nostra tasca. Els polítics són els que acaben decidint què és el que s'ha de fer. I a partir d'aquí, si el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya decidís, o qui fos l'òrgan competent, que això no era aplicable, doncs aleshores estaríem com a la pantalla anterior i hauríem d'anar veient què és el que es pot fer en cada situació. Seria una complicació, no, sí.
Ara mateix estic buscant les dades de positivitat dels testos que s'estan fent. Crec que la xifra, la mitjana, està al voltant de 4,68%. L'OMS diu que a partir del 5 la pandèmia està descontrolada. Estem allà, frec. Fregant, diguem-ne, no? Fregant aquest 5%. Si passem aquest 5, la situació començarà a canviar? Substancialment,
Bueno, això és un...
diguem-ne, o és una dada, diguem-ne, la qual... A veure, estar al 4,7 o estar al 5 tampoc és tanta diferència, per entendre'ns.
Bueno, l'increment, la tendència, això l'important és la tendència. Sempre podem tenir dies que puja una mica més, dies que baixa, caps de setmana, s'ha de corregir, però l'important és la tendència. La tendència és que estem en una, quan la roda és positiva, vol dir que estem en una fase de creixement. Aleshores, estem en un creixement. El que ens indica aquesta famosa R és a quina velocitat s'està produint aquest creixement. És un creixement que és suficient, no només és la velocitat que creix, sinó també quants casos es van acumulant. I, per tant, una R de 1,5 sobre una prevalència, diguem-ne, un número de casos molt elevat, doncs és molt més preocupant que una R al començament. Llavors, dit això, per simplificar, què vol dir? Vol dir que estem anant cap amunt. Estem anant cap amunt. I si passem aquest dintell, doncs l'haurem passat, però en realitat ja fa dies que estem anant cap amunt. I és el que és esperable. S'han fet moltes coses molt bé, s'ha vacunat a moltíssima gent, les taxes de vacunació són molt elevades. Ara hem d'intentar acabar de vacunar aquestes persones que no estan vacunades i sobretot donar les terceres dosis a les persones de més alt risc. Veurem en futures, cap endavant, si aquestes terceres dosis s'hauran de generalitzar. Als Estats Units, per exemple, ja s'estan recomanant ja donar-les amb rangs d'edat més baixos.
Vostè n'és
i
partidari
final,
o li semblaria bé? Ho dic perquè aquí hi ha hagut també aquest plantejament i s'ha parlat fins i tot de partir del mes de gener, no? Potser entre desembre
sí.
i gener començar amb les terceres dosis a les persones de més de 60 anys i entenc que ja un cop coberta aquesta població o vacunem nens o ens tornem a vacunar per tercera vegada tota la resta de població, diguem-ne, que ja ens hem
Que fem...
vacunat.
Sí, ens vacunem per dos motius. El primer motiu és per no malaltir i per no acabar l'UCI, per dir-ho d'alguna manera, no? Així, d'una manera molt forta. Aquest motiu, això continuen sent, les vacunes continuen sent molt efectives i ens continuen protegint. I això amb el temps ens continua protegint moltíssim de tenir aquestes complicacions. Però el segon motiu és també ens vacunem per disminuir la transmissió del virus. És a dir, ara el que ens està passant és que el virus circula entre la nostra societat i arriba un moment en què enganxa, diguem, aquesta transmissió, qualla, com podria ser una nevada, comença a quallar i aleshores és quan ens trobem amb tots aquests problemes. I encara que no tinguem un número, relativament un número, que tenim molts menys persones de la que hauríem de tenir si no estiguéssim vacunats que acabessin a la UCI. Tot i així, tenir taxes de transmissió elevades ens complica molt la vida perquè ens suposa baixes laborals, suposa que alguna persona podria realment malaltir, suposa una sobrecàrrega de la primària, que això sempre parlem dels hospitals, però és molt important tenir en compte que la primària també està molt sobrecarregada, etc etc. Llavors, per disminuir aquesta... El que sí que s'ha vist és que aquestes vacunes sembla que on sí que al cap d'un any disminueixen de manera bastant significativa la seva capacitat de protegir-nos de transmetre. És a dir, continuem transmetent menys, però la protecció de cara a la transmissió es va perdent al cap d'un any. Llavors, aquí sí que és interessant el concepte de que ens poguéssim anar revacunant de cara a que aquesta transmissió, diguem-ne, poblacional anar-la limitant. Això és una cosa que s'ha d'explorar i sobretot el que s'està veient és que són vacunes que són molt segures i que són molt efectives. I per tant, a mi no m'estranyaria que en els propers mesos anéssim veient una tendència cap a anar posant, diguem-ne, el que seria aquesta tercera dosi amb edats més, amb gent, diguem-ne, més jove, i ningú descarta que en un futur ens puguem haver d'anar vacunant de manera periòdica per, bàsicament, mantenir el virus controlat.
Clar, li anava a dir, a vegades el llenguatge és una mica pervers, i tal com ho explicava vostè, no tinc tan clar si aquesta tercera dosi seria una tercera dosi o vindria a ser una mica la primera dosi d'aquesta que ens anirem posant regularment, no? Com si aquestes dues primeres dosis que ens hem posat, diguem-ne, eren una mica per frenar el cop, no? I que potser ara hauríem de començar a plantejar-nos que aquesta tercera dosi en realitat fos la primera, diguem-ne, d'aquests recordatoris anuals o més o menys sistemàtics calendaritzats que poguéssim anar necessitant.
Sí, hem d'entendre que aquest virus fa 2 anys no el coneixíem, que s'ha generat una quantitat massiva de dades i de coneixement científic, però continuem estant en l'any 2, diguem-ne, d'una pandèmia que és absolutament nova. Per tant, jo no puc respondre si realment acabarem vacunant-nos de manera periòdica i si aquesta serà només la tercera dosi, com en el sentit que la tercera i última, o serà la tercera dosi, en realitat serà la primera de vacunacions que seran consecutives. Ho haurem d'anar veient. De moment, és urgent posar aquesta tercera dosi en persones d'alt risc perquè sí que s'ha vist que això suposa uns beneficis molt, molt importants i, a més, beneficis de cara a moltes altres complicacions. Sí que penso que de cara al futur és probable, no podem descartar, que ens haguem d'anar vacunant, però ho haurem d'anar veient.
L'altre dia coneixíem el resultat d'un estudi d'IESA Global, no?, que explicava que s'havia detectat que en determinades persones la vacuna de Pfizer o de Moderna estava generant falsos positius, és a dir, persones que després d'haver-se inoculat aquesta vacuna, una de les dues vacunes, la que li pertoqués, podien donar un negatiu sense un positiu quan en realitat no tenien la malaltia. És a dir, entenc que des d'un punt de vista del coneixement científic aquesta és una dada important i rellevant. No sé si és una dada que des del punt de vista com a experts a vosaltres us preocupa especialment o no.
No molt especialment. És a dir, el que pot passar és una persona vacunada pot donar-te una serologia positiva, però depèn, aquí entraríem en aspectes molt, molt tècnics que potser serien complicats també per a l'audiència. Depèn del test que fem. Si nosaltres les vacunes que tenim són vacunes que van contra la proteïna de l'espike, que és una proteïna que està a l'envolta, i aleshores, quan ens vacunem, sí que generem anticossos específics contra aquesta proteïna. Però aquesta no és l'única proteïna que té el virus antidàtoms. Aleshores, una serologia, si ens fem una serologia per veure si hem estat exposats o no i fem servir la serologia dels anticossos que van contra l'espike, sí que ens podria donar
clar, però ho dic perquè la gent ara, diguem-ne que ve Nadal, no? I ara estem una altra vegada amb si ens farem testos d'antígens o no abans, aquests que pots fer a la farmàcia abans d'una trobada familiar, etc. O sigui, aquesta possibilitat d'aquest positiu no seria no la detectaríem amb un test d'antígens, sinó estem parlant de testos serològics, és a dir, aquells que no sé ben bé quina utilitat pública tenen, entenc que pels metges sí, diguem-ne, per la nostra vida en el dia a dia, més enllà de la curiositat, no? Que ens diria si hem passat o no hem passat la malaltia en algun moment, no? És aquí on podria haver-hi aquest fals positiu.
Sí, jo no em preocuparia excessivament d'això. És a dir, en realitat el problema principal és que si durant les festes donem positiu, el més probable és que siguem positius.
Vostè recomanaria, l'altre dia la Margarita del Val la vam entrevistar en aquest programa, la viròloga del CSIC, no? I parlàvem d'aquest Nadal, no? Una mica de com aniria, i ella deia, home, jo, a banda de que tothom ha d'estar vacunat i les persones de més de 60 anys per Nadal, si pot ser que portin ja la tercera dosi, millor que millor, i abans de fer una trobada d'aquestes nadalenques, escolta'm, que la gent vagi a la farmàcia i es faci un test d'antígens, que no costa res, o no costa tant, diguem-ne, un test d'antígens pot estar al voltant de 3 euros o 4 euros a qualsevol farmàcia. Pot ser una mesura interessant de cara a aquest Nadal o és una tonteria?
No, és una discussió, diguem-ne, recurrent, aquesta dels tests d'antígens al Nadal. És una capa més. El que hem d'entendre nosaltres, això és com, diríem, capes com de formatge de gruyère, no? És a dir, anem posant capes i a cadascuna de les capes, que seria la vacunació, els tests, seria el certificat Covid, etc. Amb totes elles individualment hi ha punts on s'escapa el virus, no? On es pot escapar. Però si les posem una darrere a l'altra, doncs són capes addicionals de seguretat que el que ens permeten és intentar incrementar al màxim aquesta seguretat. Llavors, si ja estem tots vacunats i, a més, entenem, ens volem fer aquest test d'antígens i entenem que aquests tests antígen també poden fallar i que tampoc no són una seguretat absoluta i ho entenem com una capa addicional d'informació, doncs jo no hi veig cap problema.
El més responsable...
Sempre és important repetir-los, de totes maneres, perquè un test d'antígen, quan s'ha fet a altres països, per exemple, el que es feien eren dos tests d'antígens consecutius, perquè el test d'antígen detecta amb una finestra molt, molt, molt petita. Llavors et pot passar que estiguis de pujada, el test d'antígen et doni negatiu i aleshores un segon test d'antígen. Per tant, si penses en fer-te un test d'antígen, jo el que sí que recomanaria és que no te'n facis un, sinó que te'n facis dos, separats per dos o tres dies.
No el mateix dia, diguem-ne, sinó, és a dir, si algú vol fer el dinar de Nadal i la família ha decidit que tothom es farà un test d'antígens, per exemple, doncs potser estaria bé que tota la família se'l faci el dia 23, per entendre'ns, no?
Per exemple,
i que aleshores el dia 25 o el 21, no? I aleshores el 24 o el mateix 25 se'n tornessin a fer...
Sí.
Entenc una mica pel que estem parlant que el més important és fer-ho bé, no? És a dir, per exemple, intentar no ser gaire gent, intentar portar la mascareta, que sigui un espai on estigui ventilat, és a dir, això serà realment la clau i el que marcarà la diferència de si aquest Nadal va bé o no va bé, és si fem bé aquestes coses i no tant si ens fem un antigen abans d'anar a dinar.
Sí, el test antigen ja et dic, és una eina addicional, és una eina addicional, que l'única reserva amb el test antigen és que el que no s'ha de fer és que la gent només confiï en el test antigen. Però si estem vacunats i a més ens fem aquest test antigen i ens el fem de manera repetida, doncs no hi ha cap, aquí no hi ha cap inconvenient.
En l'àmbit laboral, amb això acabaré, amb l'àmbit laboral, evidentment, tu pots parlar amb els teus companys de si tu estàs vacunat o no estàs vacunat, però tu en realitat a la teva empresa no saps qui porta la vacuna i qui no porta la vacuna. En aquest sentit, en la unitat familiar i pensant en el Nadal, aquí sí que seria molt important que les famílies, en aquest sentit, siguin honestos entre ells i un no vacunat que no vagi a una trobada de Nadal amb la resta de la família, sobretot si en aquesta trobada hi ha gent gran.
Sí, clar, això és ficar-nos molt en la vida de les famílies individuals.
No,
Clarament,
jo
una
li
persona no
demano
vacunada,
un consell mèdic,
sí,
diguem-ne, no? És a dir,
una persona, sí, una persona no vacunada té moltes més probabilitats d'infectar-se i de transmetre que una persona vacunada. Per tant, una persona no vacunada és una persona de risc pels altres. Això és així. I aleshores, aquí és on la família ha d'entendre que si entra una persona no vacunada, té moltes més probabilitats en un entorn on, a més, s'estan produint molts contagis, doncs hi ha moltes més probabilitats que aquesta persona no vacunada pugui ser la persona que transmeti. Sí. I aleshores, jo a nivell familiar sí que intentaria, o a nivell familiar, a nivell d'amics, inclús d'intentar-ho parlar i la persona no vacunada, doncs, bueno, jo què sé, nosaltres, per exemple, si tens amics que venen a casa o que puguin venir a casa, doncs sempre intentem que estiguem tots vacunats, això està clar. Sí.
El doctor Roger Paredes és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias, i Pujol, de Badalona. És també un dels membres d'aquest comitè assessor del govern. Avui ens ha atès al matí a Ràdio Estel. Estarem pendents, doctor, evidentment, del que pugui anunciar el govern en aquesta reunió que deu estar començant ara al Palau de la Generalitat, i de cara al migdia sabrem quina és la decisió que ha pres el govern. Gràcies per
Molt bé.
haver-nos acompanyat. Un plaer
Gràcies
escoltar-lo,
a
com sempre.
vosaltres.
Que vagi molt
Gràcies.
bé,
Fins
molt bon
ara.
dia.
Adéu.
Passen 10 minuts del punt de les 9 del matí. Farem una pausa breu per la publicitat i en tornar de tot plegat. En parlem en temps de tertúlia avui amb la Sílvia Angulo, amb el Joan Serra i amb el Josep Maria Brunet.